COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 12 i 20 minutets, continua com no, Herrera en COPE, des de COPE Catalunya fins a la 1 i després des de la 1 i fins a les 3 de la tarda, migdia COPE. Avui, abans de saludar l'equip periodístic habitual, deixeu-me res, ni 30 segons per recordar a tothom que avui és el nostre dia, el dia de la gent que fem ràdio, de la gent que escolteu ràdio. Avui és el dia mundial, el dia internacional de la ràdio. Fet que si ens escolteu des de primera hora del matí, si heu posat a la ràdio a les 6 del matí, amb Herrera, doncs ja sabeu que no ha parat Carlos de recordar moments històrics de la nostra estimadíssima ràdio. Però el subidón ha estat a partir de les 9 del matí, quan s'han obert els micros per Carlos Herrera, Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo i José María García. Ha estat una hora de ràdio d'aquelles que no s'oblidaran mai. Una hora de ràdio per retre homenatge als milions i milions d'oients diaris que té la ràdio Espanya. Segurament, si sumem les audiències de totes les ràdios que emeten en el territori espanyol, la sorpresa podria ser majúscula. Igual, hi ha més oients de ràdio que habitants. En aquest cas, la culpa no serà, com sempre, dels enquestadors, del que fan les enquestes, sinó de l'oient trànsfuga, d'aquell que comença de matinada en la primera emissora del dial i acaba la nit en l'última emissora de ràdio del dial. La ràdio, senyores i senyors, està avui, 13 de febrer de 2017, més viva que mai. Visca la ràdio! Bé, ja no puc dir res més. Ara ho direu.
Bravo, Collado, bravo.
És que és veritat, eh?
¿Dónde que firmar?
Hola, Montse Rodríguez.
Què tal, bon dia.
Estimadíssima companya de ràdios de fa molts anys, sí. Carlos Osada.
També de fa molts anys.
José Luis Gil, què tal?
També de fa alguns anys.
Però tampoc tenim tants anys, eh? No, Collado, que se posi ja.
Sí.
Deixeu-me, que encara no he acabat. Jorge Martínez, com estàs? Bon dia.
George!
I l'última en arribar en aquest món tan maco de la ràdio és la Paula Farrés, que és la nostra estudiant en pràctiques. És l'última.
La més tierna.
I és el primer de Montserrat que viu un dia mundial de la ràdio, la Paula.
I que no sigui l'últim, perquè, clar, hi ha molta gent que diu, no entenc, sobretot les noves generacions, que diuen, no entenc aquesta falera amb el Dia Internacional de la Ràdio, però és que la ràdio ha significat molt en el nostre país, continua significant molt, i la ràdio va canviant a mesura que va canviant els temps i la gent. Avui ho deia l'Iñaki Gabilondo, que la ràdio evoluciona tal i com evoluciona la societat, no? Som ara mateix la ràdio que la societat demanda, que és la ràdio ràpida, de l'interactiu, de
entrevistes curtes,
del moment, de tal, però també ha parlat, i ho deia molt bé l'Iñaki Gabilondo, que a vegades, i també ho deia José María García aquest matí, que a vegades pequem força d'aquesta rapidesa. A vegades no cal, sinó que cal fer-se diverses preguntes.
No sé si cal, però cal ser ràpids, però estar molt segur del que diem.
Òbviament.
Això, és important. Hem de ser els primers a la ràdio. La ràdio ha d'avançar-se sempre.
Sí.
Però hem d'estar segurs del que diem, perquè a vegades hi passen relliscades impressionants, eh?
Sí. Que vivim, no oblidem que vivim
en massa ràpids
de la ràdio, i la ràdio està compartint amb les xarxes socials, estan compartint
exactament
les seves vivències.
Exactament.
I s'ha d'anar en compte, no?
S'ha d'anar en compte.
Bueno, hi ha moltes històries de la ràdio. I la veritat és que aquest matí, quan de bon matí ja poso la ràdio, avui a les 9, òbviament, no m'he perdut el momento histórico, hi ha alguna cosa... A mi m'ha emocionat molt perquè, clar, jo deia... Ostres, Gabilondo, del Olmo, García... I jo intentava relacionar, i també a Carlos Herrera, relacionar una mica la meva història a la ràdio...
Amb ells.
I sí. Resulta que jo vaig coincidir amb Gabilondo...
Ja comencem a explicar anècdotes, sí, personals, eh? Vinga, no, la primera. No.
Jo vaig començar amb Iñaki Gabilondo, me'n recordo, quan ell feia l'Oporo i a la cadena SER, i me'n recordo que sempre que arribava pel dematí sempre et deia... ¿Quieres tomarte un cortado y me dice, ay, no, que tú no bebes leche? Això me'n recordo sempre d'Iñaki Gabilondo.
Quants anys tenies?
Ui, no me'n recordo, molt pocs.
Molt pocs?
Pocs. Després, amb Luis del Olmo, me'n recordo també que a mi em feia com una mica de por. Un beso, Luis Grande, perquè, clar, és un tio molt alt, i amb aquella mirada, i clar, tu deies, me mira raro o és que és així? Me'n recordo los desayunos, te recordes los desayunos, Pascual?
Sí.
I després, me'n recordo molt de José María García, perquè jo tenia 17 anys i vaig entrar en Tren a 3 Ràdio, i era l'època que estava Balvin, Gabilondo, Pilar Miró,
vamos, que...
García, Luis Herrero, Carlos Herrera, clar, jo vaig començar, diguem-ne, amb los más grandes, i me'n recordo que García va entrar a la ràdio i aquest sí que em va fer por, eh? Perquè me'n recordo de l'equip del Ciro, del Cristian, del Bernat Bafalui, de Quique, de tota la gent que treballava amb ell. I després vaig pensar, dic, ostres, dic, jo he estat al costat d'aquesta gent i ara estic al costat de Carlos Herrera.
Pues fíjate tú.
O sigui que és meravellós.
Gil, has passat por todos.
Sí, és veritat.
Ara és el teu minut d'or.
És un èxit, això.
No cal que esperis a les 3 de la tarda 59.
No, aviam, una mica en el sentit del que deia la Montse, no? Miro a la Paula o a l'Anaïs, a la redacció d'esports, o als nous estudiants en pràctiques que s'han incorporat a informatius, i ho sento, no és allò de cualquier tiempo pasado fue mejor, però lo que os habéis perdido. O sea, ara parlem de coses com, per exemple, el debate sobre l'estat de la nació, i aquests xicots es queden...
No saben de què parlem.
I no acaben de saber, i és una pena, perquè n'hauria d'haver-hi més documents, no sé fins a quin punt queden o no queden documents d'aquella època.
Deuen quedar,
n'haurien de quedar més, i és una autèntica llàstima.
Però a veure, anècdota
personal. Perquè passa com la ràdio és el dia a dia, és el moment, tot això és història.
Va.
Anècdota.
Vinga.
Primer mandamiento bàsic de... Home, jo no he tingut la fortuna de treballar ni amb Gabilondo ni amb Del Olmo. Jo vaig coincidir l'època de García a la COPE, quan llavors era Last Monkey. Hi ha una anècdota que sempre, de vegades, l'expliquem molt i molt a la redacció d'esports. És amb un company, no diré el nom. Acaba el partido en Badalona, fulanito. Efectivamente, José María, Juventud de Badalona 72, Coren Orense 66, victoria por 6 del conjunto verdinegro. Perdona, serà de 8. L'estudiant en pràctiques que li puja una angúnia i li baixa, es queda blanc. Tranquils, anem a vocalitzar. No, José María, Juventud de Badalona 72-7-2, Coren Orense 66-6-6. És de 8, vámonos al futbol sala! O sea, prohibit dur-li la contrària a García en antena, perquè llavors allò era un drama.
Jo si
però vaja, com aquesta és un moment.
El resto de formaciones que nos pasaba a veces.
Sí.
Quan feien, a vegades feies el tiempo de juego i també hi havia eleccions que coincidien diumenge, no? José María García dava paso a les sedes importantes, Convergencia i el PSC, i a la vuelta, resto de formaciones.
Hi ha una frase de tota la vida de García, era saludos cordiales, muy buenas noches, 27 minuts sobre les 12, però hi havia una altra frase de García que no era menys clàssica. Las 2 de la matinada y 20 minutos, pido perdón a los compañeros de la noche, pido perdón a fulanito de tal, pido perdón, volvemos mañana a la misma hora.
Jo tenia al cap una anècdota amb Luis del Olmo, molt breu, ara l'explicaré, però jo vaig començar a treballar amb l'equip de Luis, fent protagonistes, quan va començar Ràdio Popular de Barcelona, l'any 86, aquí a Diagonal Montaner, però abans d'explicar aquesta de Luis del Olmo, tinc una molt bona, no sé si recordeu, un dels grans ja està jubilat, un dels grans de la ràdio, Manuel Antonio Rico. Manuel Antonio Rico feia uns informatius meravellosos, uns informatius que tenien de fons no la música típica dels informatius, sinó música clàssica, no? I recordo que estaven fent unes eleccions a Catalunya, el Manuel Antonio va venir, i una d'aquelles que Pujol sempre guanyava per majoria absoluta, no sé per quants va guanyar, i Manuel Antonio m'agafa i me dice: Pepe, venga, haz el karaoke de Pujol. Diu: ¿Qué me está diciendo? Clar, perquè sortien per tota Espanya, jo mai havia fet ràdio per tota Espanya, per tot el territori nacional, i em va dir: tu ponte ahí, Pepe, y haz de karaoke de Pujol, en directo. ¿Entens? Jo digo: madre mía, digo, pero... I lo hice, eh? Fue una d'aquelles coses que recordo amb més carinyo. I la del Olmo, molt ràpida, molt ràpida, que va ser de cop el primer dia que vaig fer un programa a nivell de tota Espanya, vull dir, estava Luis, estava a Diagonal Montaner als estudis, estava fent protagonistes, i resulta que Luis del Olmo havia de marxar a un judici, tenia un enfrontament jurídic amb Clemente, amb Javier Clemente, per unes històries que va de Luis per antena, Clemente li va posar una querella i tal qual. I Fernando Rodríguez Madero, que el gran Fernando Rodríguez Madero, un beso muy grande, Fernando, que sé que nos escuchas, no estaba aquel día en los estudios, y entonces estaba solo Pepito Collado, y Luis del Olmo me cogió por el cuello y me dijo: Pepe, entra y acaba protagonistas. Ese fue mi estreno en la ràdio espanyola, es decir, acabé protagonista, me acuerdo que tuve que hacer protagonistas en la escuela, y a partir de aquel día pues ya empecé mi carrerilla o mi carrerón o lo que queráis, ¿no? Pero me acuerdo perfectamente como Luis del Olme, como dice Montse, enorme, me coge por el cuello en el pasillo y me dice: Pepe, pa' dentro y acaba protagonistas, y quedaba una hora y media de protagonistas.
Bueno,
no, es que es verdad que, bueno, no me olvidaré.
En ràdio ens hem d'acostumar a fer de tot, ¿eh? De tot.
I la teva, va.
No, la meva, aviam, jo és que fem pràcticament de tot en ràdio. perquè quan vens de comarques estàs acostumat a fer de tot. Jo he fet sorteos de la 11 en directe, quan el sorteo de Radio Ambulante em va tocar fer-ho a Platja d'Aro, he fet retransmissions de la Santa Missa també, des de l'església del Mercadal a Girona, quan estava... Bueno, treballant i una cosa que tinc molt marcada perquè vull dir, va passar un dia molt important a la carrera periodística meva, va passar a la matinada del 27 de març, crec que era de l'any 94, quan van alliberar la Maria Àngels Feliu
La farmacèutica
després de dos anys d'estar segrestada. Van ser 500 dies d'estar en captivitat, és el segrest no polític, no segrest net més llarg de la història d'Espanya. Bé, doncs jo sortia d'una festa, era a les 5 de la matinada o així a Platja d'Aro, i poso, tenia la mala costum, i tinc la costum encara de fer-ho quan torno a casa, posar sempre alguna emissora que doni notícies d'última hora, no? I vaig posar una emissora i han lliberat el Maria Àngels Feliu. Escolta, tu, què fa un periodista? Jo sempre portava un cassetillo al cotxe amb un micro i tot plegat, i de Platja d'Aro agafo el cotxe i corriguents cap a Olot, no?
De la discoteca a Olot.
Exactament, va ser el primer a arribar, davant de casa de la Maria Àngels Feliu.
Vaig
veure entrar el cotxe amb la Guàrdia Civil i la Maria Àngels Feliu al seu domicili a Olot, i a partir de les 7:20 del matí així va començar a arribar la resta de companys, però no, vam poder donar un directe a la companyia. Més tard es van apuntar també dos antics companys d'aquesta casa que estaven a Figueres, l'Isabel Rey i el Pito Naya, que ja no hi són, que em van fer costat en aquella jornada.
Històries de la ràdio, forma part de la nostra vida, però també forma part de la vostra, vida.
Home, Montse, volies dir? Com a anècdota, que no l'havia explicat, que me'n recordo, jo vaig començar amb 13 anys, feia un programa que es deia El Trenecito. Bueno, té una història com vaig començar
en ràdio
Castelldefels.
Ara, digue-ho.
I resulta que la primera entrevista que vaig fer, atenció,
aquí va ser?
Va ser a Luis Miguel, el cantante Luis Miguel. Me'n recordo que vaig anar a l'Hotel Princesa Sofia amb un Wallman, us en recordeu dels Wallmans? Portava una enganxina de Ràdio Castelldefels que era un pulpo amarillo, me'n recordo perfectament, i vaig portar un bocata de tortilla que em va fer la meva mare, i me'n vaig anar amb el tren fins al Princesa Sofia i vaig fer l'entrevista, que encara la guardo,
encara la tens,
perquè crec que va ser l'única i mai més la tornaré a entrevistar, però doncs, hi ha moltes anècdotes per explicar.
Mare meva, mare, no, els que han fet, jo he fet esports i tu i també, suposo, les vivències que tens.
Moltíssim.
No els camps de futbol grans, importants, com
no.
Quan has d'anar a petar a
quan
camps
arribes
de tercera divisió
i t'han pispat la microfònica la nit abans i has de, amb una navalla, pelar cables per connectar l'equip, els equips de llavors de quatre fils, i poder fer el partit.
Què et sembla, Gil? Comencem, s'ho sembla, no?
Hi havia un company que li dèiem el Filferro, perquè sempre arreglava tot superràpid. Bueno, deixa'm que digui, un record molt gran a tota la quantitat de gent que ha passat pels mitjans de comunicació,
que
malauradament uns no estan perquè ja no estan entre nosaltres.
L'últim, Soto Viñolo.
I d'altres perquè la vida doncs comporta que molta gent pugui continuar.
Han passat a l'història.
No, i d'altra gent que molt vàlida que, malauradament, per unes coses...
S'han quedat al camí.
S'han quedat pel camí.
Escolteu, nosaltres farem programa, tindrem en la memòria, us anirem recordant, per exemple, d'aquí no us donaré l'opció de trucar via WhatsApp i parlar dels vostres records de la ràdio, però al final del programa, allà quan falti un quart d'hora per les dues, ens visitarà un dels clàssics de la ràdio de tota la vida, que és l'Albert Malla, que té un blog a internet que és una meravella, que es diu Una vida de ràdio, que són una barbaritat de capítols, són 100 capítols de 80 minuts amb so original de la ràdio de tota la vida. Parlarem al final del programa amb l'Albert Malla. Comencem emocionats. Com està el cel?
Doncs no acompanya el cel en un dia tan maco com és el dia de la ràdio. És un dia de cel ennuvolat a bona part de Catalunya. Plou i plourà amb xàfecs que poden ser forts i persistents, sobretot a les comarques de Girona, nord de Lleida i nord de Barcelona, temperatures sense canvis, i atenció perquè pot ploure fang. Ojo, si no pel carrer.
Si teniu
roba estesa,
i no renteu el cotxe. Temperatures sense canvis, molt agradables, 15 graus a Tarragona, 14 a Barcelona i Lleida, 13 a Girona i 7 a Andorra la Vella. Una línia molt ràpida, cap problema al transport públic, fluïdesa a la xarxa viària.
Gràcies, Carles, per compartir amb nosaltres la teva vida radiofònica. Per molts anys.
Per molts anys, encara ens queda. Encara ens queda, si ens deixen.
Gràcies. Gil, què puguem explicar de l'actualitat esportiva a les 12:34?
Si les previsions s'han complert, a un quart d'una ha aterrat el Futbol Club Barcelona a París. Demà torna la Lliga de Campions. París Saint-Germain Futbol Club Barcelona. Aquesta hora estava prevista la roda de premsa al conjunt francès d'Edison Cavani i d'Unai Emery, l'ex del Sevilla, i donarem també voltes a què ha de fer o deixar de fer el Barça i què pot fer o deixar de fer atesa la greu lesió de l'Aleix Vidal, 5 mesos dislocació de turmell produïda aquest dissabte a Mendizorroza. A l'Espanyol, doncs portàvem molts dies parlant d'Europa i és el que passa. Espanyol 1, Reial Societat 2, gerro d'aigua freda, però no passa res. Cal continuar treballant, és el que fa l'equip de Quique Sánchez Flores en aquesta plana futbolística, que ens pot portar també alguna coseta més, perquè algun personatge del futbol, avui és la tradicional festa del Cargol, i algun personatge del món del futbol es deixarà caure per Can Soteres. Anem a veure què dona de si la jornada, però insistim, serà tema de comentari tota la setmana. Torna la Lliga de Campions, torna la Champions League.
Gràcies, Gil. Fins després de l'una ens tornem
fins a... Fins
mira que és
Gil.
Complicat comer caracoles,
Depèn. Home, depèn.
Una mica,
Jo sóc un expert.
Depèn. Una mica. Mira,
un expert.
Mira, ara que parlo d'anècdotes, me'n recordo que un dia una amiga meva va conèixer un noi i li va dir, te invito a cenar, i la lleva a cenar Collado, i sabes dónde la lleva? A comer caracoles. I dices, perdona, primera cita a comer caracoles...
Home, jo crec que no és el lloc més adequat, la primera cita,
pues
no?
Pues no, va ser que...
Jo crec que no.
Bueno, el Twitter del programa, ja sabeu que tenim un perfil que és @elmaticope, que a través d'aquest perfil podeu seguir tot allò que fem en aquest programa darrere en Cope, des de Catalunya i per Andorra també. I avui, òbviament, és un dels temes més comentats al Dia Mundial de la Ràdio, un tema que també volem compartir amb l'audiència a través d'Arturito, que Arturito també està celebrant el Dia Internacional de la Ràdio, i el que volem amb la nostra audiència és conèixer les experiències que han tingut amb la ràdio, quina és la vida, com els acompanya la ràdio en el dia a dia de vostè.
Quina és la vostra veu favorita de la ràdio des de sempre, la veu de locutora, de locutor, records, com diu la Montse.
Radionovel·les.
De la ràdio i la vostra vida. 678-09-48-16, 678-09-48-16. Hoy día Internacional, Día Mundial de la Ràdio. Quins records, què recuerdos tienes de la ràdio i tu de toda la vida?
Herrera en Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Cope Catalunya i Andorra.
Tens bons convertibles del Popular i has perdut part dels teus estalvis per una conversió injusta? Prou! Amb un 97% d'èxit, Aprevef és una associació d'afectats per productes financers que lluita per recuperar els teus diners. Informa't al 93 281 11 40. Totes les visites són gratuïtes. 93 281 11 40. Aprevef guanya, tu guanyes.
Migdia. Les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. Migdia, de dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
En Instituto Oftalmológico Tres Torres, quítate tus gafas con el láser Amaris 1050, 900-842-848 o iott.net.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
¿Te salen trabajos esporádicos, pero como no eres autónomo no puedes facturar? Pues esto ya no te va a pasar. En Factú facturan por ti y tú cobras tus servicios. Cuando te pregunten facturas, tú dirás, por supuesto. Factuo.es con doble O, la mejor solución para el autónomo.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado.
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Xavi Hernández. Hola, Xavi.
Juanma, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa?
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Marc Gasol. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues en
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Quieres vender tu piso y ahorrar hasta un 90% en comisiones? Clienta.com 93-737-0577. Con Clienta.com vende tu casa de manera fácil, rápida y al mejor precio. Clienta.com 93-737-0577. Vende tu casa sin comisiones. Clienta.com.
Jesús
Es sargento del Ejército del Aire. Llevaba meses destinado en África sin ver a su familia. El día del cumpleaños de su hija, decidió sorprenderla apareciendo en casa dentro de una caja de regalo.
¿Y cómo se te ocurre la historia?
Vamos a hacerle una sorpresita, le vamos a engañar, una mentira piadosa, que ella me viera salir del regalo y de ahí surgió la idea.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír. Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Saps que sempre estem encantadíssims de fer-te companyia, d'explicar-te històries des d'aquí, des de COPE Catalunya i Andorra, però avui sí cal una mica més, no? Perquè avui és el Dia Mundial de la Ràdio i la proposta, et recordo, és a través del WhatsApp del programa 678-09-4816. Volem escoltar amb la teva veu, perquè és el WhatsApp de veu, a través d'aquest número de telèfon, doncs els teus records del món de la ràdio, aquella ràdio que segurament t'ha acompanyat o continua acompanyant des de fa molts anys. Ara el que farem és fer una visita al mercat de la Boqueria de Barcelona. Per què, Dora? Doncs mireu, perquè aquesta història, aquesta notícia és molt important. L'Ajuntament de Barcelona presentarà demà, dia 14 de febrer, una mesura de govern a la Comissió d'Economia i Hisenda que té com a principals objectius recuperar, i aquesta és la gran notícia, recuperar el mercat de la Boqueria per al veïnat i la ciutat i mantenir l'essència del mercat de la Boqueria, aquesta essència que forma part de la ciutat des de fa doncs molts i molts, molts anys. Saludem a la Montserrat Ballarín, regidora de Comerç i Mercats, que és un plaer per nosaltres, un dia com avui, Dia Mundial de la Ràdio, saludar-la. Montserrat, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hola, Montserrat.
És un plaer per mi acompanyar-vos en aquest dia, que sé que és molt important.
Clar que sí.
Que la ràdio és un dels invents que ens ha fet evolucionar més com a societat durant molts i molts anys, i així continuarà, estic convençuda, en el futur.
Clar, és que, a més, tu has format part, o vostè ha format part de moltes tertúlies en aquesta casa, i hem passat moments de ràdio molt agradables, Montserrat. Ho haig de dir, eh?
I tant, i tant.
I tant que sí. Montserrat, parlem del tema. És força important que l'Ajuntament de Barcelona digui d'una vegada per totes volem recuperar el mercat de la Boqueria per la ciutat i pels veïns, no, Montserrat?
Home, nosaltres ho teníem prioritzat des que feia molt de temps de presentar un pla seriós i amb mesures clares i concretes per tornar a recuperar l'essència d'aquest mercat municipal. No ens hem d'oblidar que és un dels 43 mercats municipals, per tant és un espai públic municipal, i és cert que els paradistes que estan allí dins, els i les comerciants que estan allí dins, tenen una associació privada, són privats, però estan dins d'espais públics, i l'Ajuntament té la responsabilitat de fer tot el que estigui dins de les seves mans per aconseguir que torni a tenir l'essència d'un mercat municipal, per aconseguir que sigui un referent, com ho ha estat tantíssims anys, per la compra dels barcelonins i barcelonines, i sobretot per l'entorn, el Raval i la resta de Ciutat Vella. És cert que, bueno, en els darrers anys han canviat els hàbits de compra, ha canviat també el perfil de la gent que visita el mercat de la Boqueria, hi ha molta gent que també ve de fora, i crec que això és una cosa que ens agrada que també el visitin, perquè és un orgull per nosaltres tenir un mercat tan maco, però el cert és que no pot canviar absolutament tot el mercat es dirigeix a les visites externes. Això no pot ser, no? Si algú doncs vol tenir una botiga per fer degustació o takeaway, doncs pot agafar un espai a les Rambles o al voltant, un espai privat, comprar-lo i dedicar-se a fer negoci allí. Però quan estàs dins d'un mercat municipal, a nosaltres ens sembla lògic que l'activitat principal que es faci sigui la de mercat municipal, dirigida, per tant, a ofertar productes de tantíssima qualitat i tantíssima varietat com sempre hi ha hagut a la Boqueria, d'oferir aquests productes als ciutadans i ciutadanes de Barcelona.
Montserrat, les primeres mesures per intentar, com bé deies, recuperar doncs, el mercat centenari de la Boqueria pels ciutadans, pels veïns i per la ciutat, les primeres mesures més visibles, quines seran?
A veure, jo entenc que la premsa que ha sortit a partir sí. de la presentació d'aquesta mesura ha posat molt l'accent en mesures restrictives, però aquesta és una mesura molt de fer més maca, més amable per la ciutadania a la Boqueria i de promocionar el producte elaborat, perdó, el producte no elaborat, el producte fresc de la Boqueria. La majoria de la mesura és això. Hi ha una inversió important, una inversió de 3 milions i mig que no s'havia fet mai a la Boqueria, per primer canviar el paviment, que és un paviment que és molt obsolet. El tema de la Boqueria és que és un mercat que no podem fer com el de resta de mercat, muntar una carpa, portar els paradistes allà, fer el mercat nou, uh-huh. o bé tancar-lo per fases. No s'ha pogut actuar de manera íntegra sobre el mercat i, per tant, té algunes deficiències físiques que ara doncs, actuarem. Per una banda, canviarem el terra, millorem la il·luminació, es farà una neteja extraordinària amb els paradistes, es canviaran les portes del voltant, els 32 passadissos que hi ha, és a dir, hi haurà una part física important. I després també, una mica la sensació aquesta d'enxugament que ens trobem quan entrem a la Boqueria ve provocat perquè és un mercat que té passadissos estrets i no té espais on poder-se doncs estar tranquil·lament, sí. encerrar o més amplis. No? Llavors farem això que s'anomena esponjament, és a dir, els quatre quadrants de la Boqueria, és un mercat molt gran, i els quatre quadrants que estan molt atapeïts doncs, es recompraran per part de l'Institut d'Hisenda parades i es reorganitzaran les parades de tal manera que podrem tenir unes clarianes allí àmplies perquè la gent s'hi pugui parar. Llavors també hi haurà menys sensació d'enxubament, que ara és un dels temes que hem detectat, que els barcelonins i barcelonines es senten molestos i no es molesta quan van a la Boqueria i molts han deixat d'anar-hi per això. No?
Montserrat, i també, perquè tenim poc temps, també el tema...
Pues, a part d'això, sí. doncs, també farem campanyes, promocionarem, i segurament les més restrictives que s'han vist és la regulació del nombre de visitants. Hi ha una mesura que es va establir que no, és grups de 15 persones quedaven prohibits els divendres i dissabtes al matí, nosaltres ho farem tot el dia, i a més ho controlarem a través també d'augmentar les hores de seguretat privada que controlen el mercat, posarem agents cívics, i també doncs una cosa que també entenem que resulta una mica excessiva és el consum en directe de productes
elaborats i envasats.
Llavors obligarem a que siguin embolcallats i envasats de manera hermètica perquè es comprin allí i es puguin doncs, consumir allà on s'estimi oportú, però no facilitar el que es consumeixin allí dins.
Dins de la Boqueria. Montserrat, moltes gràcies. Això només ha estat un apunt de tot el gran projecte que l'Ajuntament de Barcelona vol encetar al mercat de la Boqueria, i nosaltres pendents contínuament del que passa a la ciutat de Barcelona. Gràcies, Montserrat, una abraçada, bon dia.
Molt bé.
Gràcies.
Adéu.
Adéu. Montserrat Ballarín, regidora de Comerç i Mercats de Barcelona.
La Razón te regala Aspiromatic, el nuevo aspirador ciclónico, con toda la potencia necesaria para aspirar rápidamente y sin esfuerzo, sin bolsa y con un 30% más de poder de succión. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Proximitat de les festes de Carnaval i l'aparició encara en algunes botigues de disfresses per menors que intenten reproduir patrons adults i sovint d'un marcat caràcter sexista han desencadenat aquest any una intensa polèmica i una onada d'indignació a les xarxes socials, en què també estan participant destacats dirigents polítics. Una de les personalitats que han intervingut en aquesta polèmica, que va començar ja fa força dies, és l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que en un tuit públicament dimecres va dir i va criticar durament les disfresses sexis per nenes que la batllessa va qualificar com una mostra de violència masclista. Avui en volem parlar d'això en el programa i ho fem amb la Joana Gallego, que és la directora de l'Observatori per la Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Joana, buenos días y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Parece increíble que en pleno siglo XXI tengamos que hablar todavía de disfraces sexistas, ¿no? Parecía algo del pasado, pero desgraciadamente sigue estando presente.
Pues sí, es que parece que cosas del pasado vuelven otra vez a venir, ¿eh? Parece ser que hay una vuelta a lo arcaico, vuelta a lo ya que consideramos definitivamente finiquitado, ¿no?
¿Qué es lo que puede producir esa vuelta a alguno de esos patrones que desgraciadamente vuelven? Y sobre todo cuando hablamos de gente joven y hablamos de niños.
Sí, bueno, yo creo que quizás lo que pasa es que hay algunos cambios que parecen firmes y parecen profundos, y hay otros cambios que parecen y que son superficiales, y que de hecho, cuando rascas un poco, vemos que tampoco los cambios han sido tanto. Entonces yo creo que en esto de los comportamientos sexistas y del machismo y todo esto, me parece que ha habido mucho de pose, ¿no? De aparentar que somos una sociedad muy moderna, donde no hay discriminaciones, donde todos somos iguales y tal. Pero yo creo que todavía no es verdad, y por tanto, a la que rascas un poco, y en este caso lo de los disfraces no es más que un síntoma, pues yo veo que todavía sigue existiendo estas ideas ancladas de según la cual la mujer tiene que seguir siendo, digamos, atractiva, el erotismo como el máximo valor, digamos, al que puede acceder y todo esto. O sea, que yo creo que no hemos cambiado tanto.
Imagino, Joana, que la figura de los padres, si hablamos de niños, es básica y súper importante, ¿no? Porque digamos que marca mucho lo que haces o lo que te dicen en la infancia en tu desarrollo como adulto, ¿no?
Claro, sí, por supuesto, los padres tienen un papel, yo creo, fundamental. Pero claro, tampoco es cuestión de culpar a los padres, porque es una cuestión social. De alguna manera, si lo que se valora socialmente es la belleza, es la juventud, es una serie de valores, todos tendemos a valorarlos. Por tanto, los padres tienen que estar muy, muy, muy concienciados respecto a esta idea de igualdad, de no potenciar estos valores un poco ya pasados de moda, pero digamos que los padres, en cierta manera, tampoco son tan conscientes de que estén incurriendo en algo que le pueda perjudicar a sus hijas. Yo creo que deben pensar que es una cosa como, bueno, algo lúdico, algo divertido y tal. Yo creo que es la sociedad en su conjunto la que es responsable de estas cuestiones, y fundamentalmente los medios, digamos, de comunicación, que tienen la capacidad de difundirlo y difundirlo pues desde una postura más o menos crítica. Y, por supuesto, los educadores, también las familias, naturalmente, y los partidos políticos. Yo creo que toda la sociedad debería estar un poco alerta sobre estas cuestiones.
El hecho, por ejemplo, que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, junto con otros políticos, haya alzado la voz y lo haya dicho, imagino que tiene un papel importante, ¿no? Porque tienen que empezar desde casa, obviamente, pero también desde las instituciones.
Claro, yo creo que sí. Yo creo que una alcaldesa o un presidente de gobierno o una diputada que se manifiesta públicamente, yo creo que tiene un impacto mucho mayor que si lo hace una persona de la calle o una persona experta pero que no la conoce casi nadie. Por tanto, yo creo que sí, que son decisiones que políticas, es decir, que no solamente son cuestiones privadas, personales, de la de comprar un disfraz para una niña de 4 o 5 años sexy. No es una cuestión solo personal de la familia, sino que es una cuestión política que tiene que debatirse en los escenarios públicos, en los medios de comunicación.
Importante sobre todo, además, conocer los gustos y hablar un poco con los niños, ¿no? Porque a veces los padres también disfrazan a los niños de aquello que les gusta a los padres, ¿no?
Claro, a ver, yo no sé si a los niños o a las niñas le tienen preferencias por disfrazarse de niña sexy o de enfermeras o bomberas sexy. Además, si se trata de transgredir, por ejemplo, el carnaval es un momento de transgresión, por sí. Eso los chicos se disfrazan de niñas, los hombres se disfrazan de mujeres, las mujeres se disfrazan de, yo qué sé, de monjas, cosas que son un poco transgresoras. Pero, por ejemplo, disfrazar a las niñas de enfermeras sexys o de bomberas sexys no es transgresor, porque eso es reforzar el estereotipo convencional.
Ahí
es
vamos,
decir,
sí.
Que no estás en contra, no estás yendo en contra, siendo transgresora y criticando a aquellas posturas, sino que lo único que estás haciendo es reforzando y dándole a las niñas el mensaje de que este disfraz que le estás poniendo es positivo, pero no le estás diciendo que esté transgrediendo ninguna norma.
Pues lo has dicho muy claro. Te agradezco muchísimo, Joana, que hayas estado con nosotros. Joana Gallego es la directora del Observatorio para la Igualdad de la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabajáis muchísimos temas, estáis día tras día trabajando por esa igualdad. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo. Y ojalá sirva al menos esta entrevista para alguno de esos padres que esté escuchando, que se lo piense un poco a la hora de comprar ese
disco. Muy bien, pues sí, que se lo piensen y a los fabricantes que también les llegue la idea de que fabriquen otro tipo de disfraces, que hay muchas, que pongan un poco de imaginación y que hagan algo realmente divertido y no que ayuden a reproducir estas ideas que ciertamente no hacen ningún bien ni a la infancia, ni a la juventud, ni a nadie.
Joana, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Buenos días. Adiós.
Vale, buenos días.
Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Doncs avui aquest dia tan especial, Dia Mundial de la ràdio, ara què tal si saludem a la doctora Torrejón, que ja forma part de la història de la ràdio, Carmen. I no estic dient de la ràdio recent, de la història reciente de la ràdio, Carmen.
De hace 25 años.
Ah, pero eso lo dices
hace
tú.
Mucho. Yo cuando escuchaba a Carlos, a Luis del Olmo, que es básicamente con los dos que yo he estado, yo me acordaba de esa radio hace muchos años, maravillosa, una radio maravillosa.
Bueno, y esa radio que maravillosa que continúa, porque continuamos entrando...
Y una radio, perdóname que te interrumpa, Pepe, sí. Que lo dije en Navidad y lo vuelvo a repetir aquí, porque se lo he mandado a Carlos. Es una radio que, por ejemplo, a nosotros nos ha posicionado en el sitio donde estamos. Es decir, nuestra relación con la radio, nuestra relación con periodistas como vosotros, es lo que nos permite poder usar un grandísimo altavoz que difunde un mensaje.
Bueno, y nosotros agradecer a ti, a estar bien, a la doctora Torrejón y a todos los clientes, que gracias a ellos, gracias a su apoyo, a su confianza, a su inversión, existimos, porque aquí no entra ni un euro del estamento público.
No.
Solo entra...
entre todos vamos haciendo todos. Un poquito.
Bueno, dicho esto, Carmen, yo creo que hay una palabra que se llama motivación.
Sí, señor.
Que en todos los terrenos de la vida, si no estás motivado, o tienes alguien que te motive, no haces nada.
Has dado la clave, que no tienes alguien que te motive. ¿Verdad? Esto es muy importante y esto yo lo quiero relacionar con el problema del sobrepeso y la obesidad. Yo a mis pacientes siempre le digo que a mí no me necesitan ni para saber los kilos que les sobran, porque normalmente ya viene obeso. Oye, me sobra 15, me sobra 20.
La báscula está en casa.
Ahí va. Ni para saber lo que tienen que comer, que esto ya, hoy por hoy todo el mundo conoce lo que es una dieta sana, ¿no? Yo creo que el mérito está, y lo digo muchas veces, en entender las causas que han originado el problema y luego iniciar un camino, establecer una estrategia de recorrido de un camino que tenemos que hacer junto, terapeuta, en este caso yo, con el paciente, pero a sabienda de que a lo largo de ese camino va a haber situaciones que te bajan la moral, que te hacen querer tirar la toalla. Y ahí es muy importante la labor del terapeuta con los cuadros de análisis del porqué, con los cuadros de motivación y con los cuadros de ayuda en el sentido de dar siempre ese resultado que motiva positivamente, porque a todos, absolutamente a todos los que nos hace tirar adelante es que semana tras semana vamos perdiendo peso, ¿no? Entonces, en esa motivación es importantísima y es crucial, y yo voy a dar un ejemplo. A mí muchas veces el paciente me dice: doctora, mire, es verdad que la dieta se puede comer, pero yo sigo teniendo hambre. Y yo insisto siempre que hay dos tipos de hambre: la fisiológica, que yo me siento a comer y se me sacia, y la psicológica, que es una bestia que no tiene freno, que no se sacia nunca. Entonces, esa psicológica, por ejemplo, tiene un porqué, que muchas veces se relaciona con la fisiológica, en definitiva, tiene un intrínculis, tiene un análisis, que el paciente solo no lo resolvería. Por eso quiero volver a ratificar desde estos micrófonos que una dieta solamente no va a resolver en muchísimos casos, en otros sí, pero en muchísimos casos no va a resolver solo el problema de sobrepeso y de obesidad.
¿Qué te está diciendo la doctora? Pues te está diciendo que en el mercado hay 4.000, además yo las he contado, hay 4.234 tipos de dietas. Hay muchísimas.
Muchas.
Tú puedes escoger la que quieras.
Sí.
Pero si escoges la que te ofrece la doctora Torrejón en Starbene, ahí vas a tener algo que no tienen el resto. Una motivación añadida, un personal añadido que va a estar por ti, que te va a mimar, te va a acompañar en los momentos más complicados, que eso es básico.
Que vamos a analizarlos, ¿por qué? Porque quiere tirar la toalla, que si la tira nosotros se la vamos a recoger y vamos a seguir adelante, que somos muy pesados y que damos muchos resultados y por eso llegamos al final.
Yo he estado mucho en Starbene y no he visto, te lo juro, ni una toalla en el suelo.
No la dejamos, no la dejamos.
Bueno, ahí os doy el teléfono para que vosotros os animéis, sobre todo. Y si no, os va a animar la doctora Torrejón y su equipo. 93-414-3631, 93-414-3631, en la calle Muntaner 252, principal, segunda. Carmen, muchas gracias.
Hasta el miércoles, un abrazo. Adeu.
Montserrat, apurant segons. Avui havíem d'aprofitar fins a l'últim segon, perquè bueno, és el dia mundial de la ràdio. De la ràdio,
doncs us perdeu res, perquè després, a partir de la una, en pararem amb Tortell Poltrona,
ai,
Pallassos Sense Fronteres i la tasca que fan tan gran arreu. Ara notícies, després tornem.
Vinga.
La una a las dos en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente de Murcia se defiende después de que el juez instructor de la Púnica le haya atribuido los delitos de fraude y cohecho. Pedro Antonio Sánchez asegura que nunca llegó a contratar nada de lo que se le acusa. COPE en Murcia, Javier Herraiz.
No se puede condenar por lo que nunca ha existido. Así se expresaba el presidente de Murcia. Quiere que todo se aclare cuanto antes, lo antes posible. Ha dicho hace unos minutos que nunca se contrató con ninguna empresa para mejorar su imagen, si admite que se escucharon ofertas comerciales, agresivas, por cierto, pero que luego no se aceptaron. En definitiva, Pedro Antonio Sánchez hoy se declaraba absolutamente inocente.
No hay nada de eso. Nunca lo hubo. Nada. Y así lo hemos demostrado con más de una decena de certificados oficiales que acreditan que nunca se firmó, nunca se acordó, nunca se pactó, nunca se pagó, nunca se aceptó un presupuesto, nunca se pidió una oferta, nunca, ni a esta empresa ni a cualquier otra.
El presidente murciano ha recordado que el asunto que se investiga se refiere a una supuesta partida de 30.000 euros que nunca llegó a existir. Pedro Antonio Sánchez ha reiterado su absoluta inocencia y su confianza plena en la justicia.
El Partido Popular apoya al presidente murciano. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha dejado claro en declaraciones a La Sexta que no se puede castigar a alguien por un contrato que nunca se llegó a materializar.
Creo que el derecho a la presunción de inocencia es algo que nos asiste a todos. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que se demuestra y qué es lo que se sabe. Por lo que yo sé, en nuestro país, por el pensamiento, no se castiga a nadie. Se le castiga por los hechos.
Consternación en el municipio de Daimiel, en Ciudad Real, por el asesinato de una joven y de su madre a manos de la pareja de esta última. La víctima estaba en trámites de separación. COPE en Ciudad Real, Víctor Morujo.
Pues buenas tardes. El jefe de operaciones de la Guardia Civil, José Ignacio Coca, ha confirmado que las víctimas son originarias de una población de Albacete. Otros datos nuevos es que no habían fallecido aún cuando ha acudido la policía local a la vivienda, pero las heridas eran muy graves y no se ha podido hacer nada. También que, dado que la investigación acaba de comenzar y se ha decretado el secreto de sumario, aún no se sabe si había denuncias previas. Lo que sí está confirmado es que las víctimas y el presunto homicida compartían domicilio y junto a ellos vivía un nieto de la víctima que no se encontraba en el momento de los hechos en el lugar.
Por lo demás, el PSOE quiere impulsar las lenguas cooficiales en todos los ámbitos de la administración. Han registrado una proposición de ley en la que insta al Congreso a promover, entre otras cosas, el DNI bilingüe en cualquier parte de España. Ricardo Rodríguez.
Las iniciativas del PSOE pretenden normalizar el uso de las lenguas cooficiales por los ciudadanos ante los poderes públicos. Arropada por Antonio Hernando, Meritxell Batet ponía ejemplos.
Que todos los ciudadanos se puedan dirigir a la Casa de Su Majestad al Rey, o al Tribunal Constitucional, o al Tribunal de Cuentas, o al Defensor del Pueblo, en cualquiera de las lenguas oficiales de su comunidad autónoma.
Entre otras medidas, contemplan además, como decías, la posibilidad de obtener el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir bilingües en cualquier comunidad autónoma. Los socialistas proponen además la creación de un consejo de lenguas para vigilar el cumplimiento de sus propuestas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Restán.
¿Qué tal, José Luis Pérez?
Protagonista hoy en El Espejo, alguien que utiliza la moto casi como medio, no solo de transporte, sino de vida.
Es un motero empedernido.
Sí, para poder moverse por los pueblos. Pero quizá lo curioso es que hablamos de un obispo.
Sí, le llaman el obispo motorista. Giulio Mencuccini es un religioso pasionista que llegó a Indonesia en 1974 y enseguida pudo comprobar que la única forma de moverse en el territorio de Borneo Occidental era usar la moto. Ahora todos los sacerdotes de su diócesis, Sangau, imitan a su pastor y se mueven en moto para llegar a las 25 parroquias, 2.300 pequeñas aldeas dispersas por el bosque. Los pasionistas están en esa región indonesia desde el año 46 del pasado siglo y han tejido una magnífica red de escuelas a las que asisten 9.000 niños de todas las confesiones, casi la mitad de ellos internos, porque los desplazamientos son muy largos y harían difícil la asistencia diaria a clase. El obispo está convencido de que la cordialidad y amistad que hoy viven cristianos y musulmanes en su zona es fruto de la convivencia y del respeto que los niños aprenden en clase, viviendo unos al lado de los otros. Bueno, la historia entera la contamos dentro de un ratito en el espejo.
En nada, ¿eh? Hay media, será momento aquí en el espejo, en el mediodía para el espejo. Gracias, Restán, José Luis.
Hasta luego.
Hola, Corrochano, José Luis.
¿Qué tal, Pérez? José Luis, buenas tardes.
Que ya está aquí la Liga de Campeones, bueno, hay que esperar un poco, a mañana.
Esta semana juegan el Barcelona y el Real Madrid, el Barça lo hace mañana en París contra el PSG. El Barça ha aterrizado hace muy pocas horas en la capital francesa y a esta hora estaba prevista también la rueda de prensa del entrenador del equipo francés, Unai Emery. Enviada especial, Elena Condis.
El Barça ha aterrizado a las 12:15 aquí en París, luce el sol y hay 9 grados. Han viajado 21 jugadores, son Bajan Mascherano, Arda y Aleix Vidal. Vuelven Piqué, Rafinha y Nili, el lateral del B, para cubrir la baja de Vidal. A las 7 entrenarán en el Parque de los Príncipes. Antes, rueda de prensa Luis Enrique y André Gómez. En el PSG, son Baja Thiago Mota por sanción y Pastore por lesión. Está hablando ahora mismo Unai Emery, asegura que no se sienten inferiores, ni mucho menos, porque tienen jugadores importantes que quieren hacer historia aquí en el PSG.
Esto es mañana martes, el Real Madrid juega el miércoles en el Santiago Bernabéu contra el Nápoles. Están todos disponibles para Zinedine Zidane, salvo Bale, al que se espera que pueda jugar en los próximos partidos de Liga. Caso Zozulia debía haber quedado resuelto el pasado lunes. A las 5 de la tarde acaba de anunciar José Lorenzo Jiménez, agente del futbolista, una rueda de prensa en un hotel de Sevilla. Veremos cuál es la solución final a este caso.
Gracias, Corrochano. Estaremos pendientes. 1:06. Queda todavía mucho mediodía por contar.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A unes 6 minuts, això és migdia COPE a través de les emissores COPE Catalunya Andorra. Avui un dia tan maco, tan bonic per tu que escoltes ràdio, per nosaltres que fem la ràdio, Dia Mundial de la Ràdio. Però el Dia Mundial de la Ràdio també té cel i també té núvols i crec que també tindrà pluja.
I fang. Que avui m'he llevat jo amb la moto.
Aigua, semblava... fang, mal dia, eh? Demà la cosa canvia, però avui per ser un dia tan maco com és el Dia de la Ràdio... Ai, si hagués pogut esperar una mica més, i fer un dia amb sol solet, no? Doncs no. Tenim cel ennuvolat, pluja a bona part de Catalunya, unes pluges que seran fortes, persistents, a la meitat nord, comarques de Girona, nord de Barcelona i nord de Lleida, pluja que pot anar acompanyada segons en quins punts de fang, atenció, molta atenció, i temperatures sense canvis, agradables per ser aquesta època de l'any, 15 graus a Tarragona, 14 a Barcelona, Lleida, 13 a Girona i 7 a Andorra la Vella. Insistim, un dia molt tranquil al transport públic i també a la xarxa viària, no hi ha cap incidència.
Doncs ens alegrem
fantàstic,
moltíssim.
Fantàstic, no?
Fantàstic, com diria Pérez de Rozas, fantàstic. Gràcies,
I si hi ha caravana, que posi la ràdio, que és la meva companyia. Que si hi ha caravanes, que posi la ràdio.
Sí, home, sí.
Però avui no hi ha caravanes.
Són diumenge a la tarda els que baixen pel Berguedà,
Vull dir,
Aquelles,
I de la Cerdanya.
Aquells 20, Berguedà, Cerdanya, Andorra, aquells 20 quilòmetres de cua que hi ha del túnel del Cadí. No, això l'estiu, a l'hivern, venen tots de la...
Gràcies, Carles.
Fins ara,
Carles.
Una salutació a la gent que escolta la ràdio al cotxe i sobretot als camioners,
A tots.
Perquè durant moltes hores estan al volant i, a més, ells són testigos de tot allò que fem a la programació i se traguen tots els programes.
Mira, Montserrat, ara que ho dius, i també la gent que està als hospitals, per exemple, també. I les hermanes de tota la vida del Remei, de la clínica del Remei, que ens escolten, L'hermana Carmen, per exemple, és una fòsfora nostra,
Li enviem una salutació. Ai, mira, m'ha fet molta gràcia quan escoltàvem... Hola, Gil,
Hola, escoltàvem... Gil.
Feu. És el vostre programa.
Quan escoltàvem el quarteto d'aquest dematí, a Herrera, Del Olmo, Gabilondo
i García,
que li diu, García, dice... Venga, si tu has ligado mucho con la ràdio, Carlos, perquè clar, hi ha molta gent que diu, con esto de la ràdio se liga.
Sí.
Perquè clar, tu pensa que la gent t'imagina d'una manera, tu li fas companyia...
Habla por ti.
Bueno, a vostè se l'imagina en rubio, alto y ojos azules.
Y después pasa lo que pasa.
Bueno, no es mi caso.
Por eso, habla por ti.
Vale. Bueno, entonces, nada, me ha hecho mucha gracia que le decía García, no sé qué, y le decía, no, tú sí que has ligado, García. Hombre, García ha ligado mucho la ràdio, ¿eh?
Ah, no sé, sabrá, yo no tengo,
no tengo
pruebas. Gil...
Ja sí les té.
Actualitat,
no sé.
Actualitat esportiva, demà el Barça torna a la Champions.
Demà torna a la Champions, ara d'aquí una estoneta podrem resumir el millor de la roda de premsa d'Unai Emery i Edison Cavani. Unai Emery que l'han preguntat per la clau del partit i ha dit els duels col·lectius, però també els duels individuals.
i combatre l'adversari en tots els terrenys del partit. Clar, una gran resposta del tècnic del Paris Saint-Germain. Històries paral·leles, golejadors uruguaians Suárez i Cavani, per aquesta prèvia del Paris Saint-Germain-Barça. Però se'n recorda que divendres li parlava de Copes de la Reina?
Sí, senyor.
Doncs miri, la de waterpolo la va guanyar el Sabadell, 14-7 al Mataró, revenja de la final de la temporada passada. I la de bàsquet es va escapar, perquè Perfumeries Avenida va derrotar 80-76 a l'Uni Girona. Això sí, la MVP del partit va ser una jugadora catalana, però que juga al Perfumeries Avenida, Sílvia Domínguez, que amb 27 punts va, doncs, pràcticament esmicolar les opcions del Girona. Preguntes!
Preguntes!
En clau blanc i blava.
Vinga!
Veieu a l'Espanyol capaç de sumar al Santiago Bernabéu? És la propera parada en lliga dels de QSFA.
Sí. Clar que sí, clar que sí.
I en clau blaugrana, atesa la lesió d'Aleix Vidal, fitxatge o pedrera?
Pedrera.
Bueno,
aquesta és la pregunta, no? Avui hi ha reunió entre Luis Enrique i el director tècnic del Barça.
Home, n'hauran de parlar. Per cert, Esports Copé, la Sílvia Ortiz ens explicarà molt clarament a qui pot fitxar el Barça.
Si aquest
fitxatge pot o no disputar totes les competicions, com per exemple la Lliga de Campions, que és la que ens ocupa. Bon, això ens ho explicarà la Sílvia Ortiz. Pam, 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 reglament a les 3 i 5 aproximadament.
Com ens ho explicarà?
Pam, 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 sujeto, verbo y predicado.
Pam, 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 pam.
Pam, 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 m'ha encantat. Gràcies, Gil, fins d'aquí una estona.
Vinga. Fins d'aquí una estona.
Adéu, mirem el Twitter, arroba el Maticope.
El Twitter i la fotografia de la Malena de Pablo Iglesias, ja saps que cap de setmana ha habido meeting de PP, meeting de Podemos.
Majoria absoluta, el senyor Iglesias.
Sí, sí, jo crec que se li va caure fins i tot la cua perquè no s'ho esperava, la goma li va fer li va saltar. Bueno, és un dels temes comentats a la xarxa. També, òbviament, s'està parlant d'un dia molt important per nosaltres i també per l'audiència, perquè, clar, la ràdio no s'estiria si no existissin els oïdors. Amb el Dia Internacional de la Ràdio, nosaltres ho venim celebrant amb Herrera en Cope, des d'aquest matí, amb ja siguem els quatre apòstoles,
Los cuatro apóstoles.
Herrera, Gabilondo,
García
i Herrera.
I Del Olmo.
I Del Olmo, exacte.
Los cuatro apòstoles de la ràdio.
Exacto. Doncs nosaltres també volem preguntar això a l'audiència que escolta aquest programa a través del nostre Arturo. Ja sabeu que Arturo és un ocellet que tenim aquí ben cuidadet. Li hem canviat l'alpista aquest matí, li hem posat aigua.
I vinga, i t'animem a que ens enviïs missatges de veu marcant el 678-09-48-16. Hoy es el Día Mundial de la Radio. ¿Qué ha sido? ¿Qué significa? ¿Qué significará para ti la radio, el mundo de la radio? Si tienes algún locutor, alguna locutora favorita, alguna anécdota, estamos esperando tus voces, tus mensajes de voz. 678-09-48-16.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La 1:12 minutets, deixa'm que faig memòria. D'aquí no res, Pallassos Sense Fronteres i la Universitat Autònoma de Barcelona han iniciat una col·laboració meravellosa, que és una col·laboració que pretén reduir l'estrès posttraumàtic dels nens refugiats. I sabeu amb qui parlarà la Montserrat? Parlarà amb el Tortell Poltrona, que és el nostre pallasso de capçalera des de fa molts anys a Catalunya. Tortell Poltrona, que per cert es diu Jaume Mateu. D'això, d'aquí no res, però ara mateix jo vull saludar una bona amiga. Yolanda, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Antes decía yo, saludaba a nuestra queridísima doctora Torrejón, le decía, Carmen, gracias por confiar en COPE desde siempre. Ella me decía, Pepe, hace 25 años que confío en vosotros. Y le he dicho eso porque hoy es el Día Mundial de la Radio. Y dice, sin vosotros, sin Yolanda, sin los amigos de Zarem, pues la radio privada, exclusivamente privada, como la nuestra, en la que no entra ni un euro de ningún otro sitio, no existiría. Por tanto, muchísimas gracias por confiar en nosotros. Y ahora lo que vamos a hacer es animar a los oyentes de COPE Cataluña y Andorra a que tengan en cuenta de que la primavera está a tocar y que hay que empezar a renovarse, ¿no? Es decir, con más horas de luz, se ven más los defectos, se ven más las
tenemos
grietas,
más ganas de hacer,
¿verdad?
Cosas.
Yo creo que sí, ¿no? Que la primavera, la sangre de la rehabilitación altera. ¿Y qué nos proponéis vosotros?
Pero claro, para tener eso todo preparado cuando llegue el buen tiempo, tenemos que hacerlo con tiempo. ¿Por qué?
Claro.
Porque todo hay que organizarlo bien. Hay que tomar medidas. Hay que saber realmente qué necesidades tenemos. Hay que ordenarlas. Hay que crear el proyecto. Hay que buscar los materiales y tenerlo todo listo para poder iniciar Y no es un dicho y hecho, claro, sino claro. Es un proceso claro. Que es mejor que esté listo para que luego evitemos problemas.
Por ejemplo, mira, marcamos el 934-770214. Ese es el telefonito que tienes que marcar si quieres empezar ya a arreglar un poquito tu casa. Es el teléfono de Zarem, de Fachadas e Interiores Zarem. 934-770214. Lo marcamos hoy, el 13 de febrero, lunes. ¿Cuánto tiempo necesitamos para el proyecto? Para llegar a un acuerdo, es decir, lo que habitualmente tarda un cliente en hablar con vosotros, en visitar a vosotros su domicilio, ¿cuánto tarda eso,
Yolanda? Todo depende un poquito de las agendas, pero las visitas más o menos en una semana están todo programadas.
¿En una semanita?
En una semanita estamos en su casa, estamos tomando medidas, estamos escuchando, lo que es muy importante, saber realmente las necesidades que tiene el cliente para poderlas adecuar al proyecto. En una semanita más estamos mirando el proyecto para saber si realmente precisa algún cambio o realmente hemos dado en el clavo de la distribución que ellos estaban buscando, y se inicia el proceso tanto de precio, de presupuesto, como de la selección de materiales, para hacer un precio cerrado sin sorpresas.
Precio cerrado sin sorpresas. Dos semanitas, a la tercera empiezan las obras.
Bueno, todo hay que programarlo, por eso el hecho de ir con tiempo, porque Zarem tiene trabajo y eso es una muy buena señal, y entonces hay que programarlo y poder pactar cuándo se van a iniciar las obras.
Yo estoy viendo aquí los servicios que ofrece Zarem, y yo creo que es interesante que lo señalemos. Mira, Zarem te puede te hace trabajos de albañilería, fontanería, instalaciones eléctricas, climatización, metalistería, tratamiento del agua y sistemas solares, es decir, todo.
Todo, 100%, sí. Desde el principio hasta el final. No necesita que tenga que buscar otro industrial para poder combinarlo. No, Zarem le ofrece el 100% de la reforma que precise.
Muy bien, yo estoy pensando, por ejemplo, el tema de las instalaciones eléctricas. Seguramente vais a ir a algún domicilio y os vais a encontrar instalaciones eléctricas demasiado antiguas. Es importante ese tema, ¿no?
Es importante incluso para nuestra seguridad, claro, porque realmente no es el hecho de una inversión porque sí, sino porque nos puede provocar un problema muy grave.
Monse y yo estamos hartos de hablar con Protección Civil, con los bomberos, de que debido a malas instalaciones eléctricas se producen incendios indeseables.
Claro, cada vez tenemos más electrodomésticos que consumen más y la instalación no está preparada para ello.
Por ejemplo, el tema de la metalistería. Ya es hora de que cambies, por ejemplo, que aproveches la rehabilitación que te van a hacer los amigos de Zarem para cambiar las antiguas ventanas de madera, si todavía las tienes, o si las tienes de aluminio, pero de aluminio de última generación, ¿no?
Para poder ahorrar también en energía, para no gastar tanto en calefacción ni en aire acondicionado en verano. Realmente son puntos que no le damos importancia, pero que realmente la tienen, y mucho, para poder luego ahorrar.
Claro que sí. Aprovecha la rehabilitación que vas a hacer. Si tenías pensado hacer una pequeña rehabilitación, aprovecha que los amigos de Zarem te pueden hacer un presupuesto ajustado a tu presupuesto, y si querías hacer un poquito, haz un poquito más, que vale la pena a veces, ¿eh?
Sí, yo creo porque que a veces lo barato sale caro. Entonces sí, más vale que todo esté bien organizado. Y ya te digo, con precio cerrado, para no tener sorpresas.
934-770214 en internet. Si quieres conocer más concretamente a Zarem, las tres W's: interiorszarem.com o tres W's: fachadaszarem.com. Yolanda, muchas gracias.
A vosotros y felicidades.
Venga, muchas gracias. A vosotros, sobre todo.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui us volem parlar en aquest programa de Rere en Cope Catalunya i Andorra sobre un projecte molt singular. Parlem d'un projecte en el que es vol avaluar l'impacte de les rialles en poblacions que estan patint. No sols es pretén convertir en evidència científica el que la saviesa popular dona ja per veritat, no? Que les rialles que arrenquen els pallassos a la sorra dels camps de refugiats són terapèutiques perquè durant unes hores creen un estat d'ànim excepcional en un col·lectiu de nens i també d'adults allunyats involuntàriament de les seves llars, sumit a la incertesa. Es tracta d'augmentar i millorar els beneficis de la comicitat i també d'ensenyar a gent local la manera d'alleujar el patiment de la resta de la comunitat. En aquesta ocasió serà la UAB qui avaluarà aquest impacte, com dèiem, d'aquestes actuacions dels pallassos en els camps de refugiats. Jo crec que no hi ha millor manera de parlar sobre aquest tema amb una persona que té molt a veure amb tot plegat i és ni més ni menys que un dels, no sé si dels més coneguts, però segurament que tothom té en ment, no? Que és el pallasso sense frontera Tortell Poltrona, en Jaume Mateu. Jaume, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon migdia.
Gràcies per estar amb nosaltres. És tot un plaer que, a més, avui, que és el Dia Internacional de la Ràdio, estiguis amb nosaltres, cosa que t'agraïm.
Bueno, poder parlar per la ràdio el dia de la ràdio és fantàstic.
I tant que sí. Jaume, primer, enhorabona, perquè feu una tasca, escolta'm, increïble. Això no té preu i és impossible poder, no sé, agrair-ho amb poques paraules, no? Perquè feu coses que no tenen preu.
No, nosaltres aprenem moltes coses, eh? O sigui, sí que és veritat que quan anem allà fem un esforç molt gros, però una vegada hi vas una vegada, et quedes enganxat perquè el que ells et donen, que és un agraïment sense límits, també a nosaltres ens ajuda molt per viure.
L'altre dia, la presentació que vau fer al Teatre Lliure, vas escriure fugazment algunes anècdotes que ja haurien obtingut de validesa científica, no? No caldria passar pel sedàs de dir això serveix, no? Explicar unes històries increïbles, no? Aquelles que et posen la pell de gallina.
Bueno, és que és el que passa, eh? Quan sortim d'aquest món nostre i vas al món real, que en diem nosaltres, et trobes amb coses molt bèsties. Però bueno, aquí el projecte que fem amb la Unió de Trauma no és per poder fer que això és científic, perquè tothom ho sap. És
òbviament.
Les persones que viuen amb alegria i amb bona mort tenen molt més qualitat de vida de les persones que viuen enfadats, no?
Uh-huh.
Però el que sí que es tracta és de veure com podem ser més útils i més efectius. O sigui, igual no sé com seria... Es podria dir que per ir directament al grano i deixant-se de donar voltes, veure com és més eficaç aquesta utilitat terapèutica que té el fet de poder portar espectacles en els llocs on es va i veure com es pot treballar una mica més a tots aquests d'infància que realment ha perdut la seva infantesa i que, a més, com no anem amb compte, seran els que reproduiran aquestes escenes quan ells siguin grans, o sigui, amb la qual tampoc és que estiguem llançant la nostra feina, sinó que estem intentant també que en un futur això no reprodueixi.
Crec que es formaran a mestres, mèdics, infermeres i tutors i líders comunitaris en la metodologia, no?, d'aquest Teaching Recovery Tècniques.
Sí, bueno, hi ha tota una tècnica feta per la gent, pels psicòlegs de la Unitat de Trauma, que volen posar en pràctica, i en principi doncs, això ho posarem aquest any en el Vall de la Bicana, al Líban. O sigui, el Líban, a més, és un lloc on de cada quatre persones una està refugiada. Per tant, és un lloc, podríem dir, malament fantàstic, no? Si no fos tan penós, podríem dir que és un lloc fantàstic per poder posar a prova aquesta experiència.
Uh-huh. Com podríem fer per acabar amb tot això que està passant en aquest món? És un bitxó que està donant la volta, ja... No sé...
Per un costat em sembla que anem ja amb una velocitat tan brutal que ens haurem de posicionar a quin costat estem. I per tant això doncs s'ha de canviar radicalment de tot, no? Des de les coses que mengem, a les coses que prenem, com viatgem, a tot plegat, perquè tot, des de la benzina que comprem, afavoreixen les guerres, no?, en aquests moments, perquè tota la maquinària va muntada així. Però bueno, no, jo solucions no en tinc, eh? Però mentre faig el que puc, com a mínim puc aixecar-me dret cada dia i afaitar-me sense tallar-me.
Escolta'm, per la gent que vulgui saber coses que feu vosaltres a Pallassos Sense Fronteres, que no pareu, teniu aquesta plana web on expliqueu absolutament tot el que feu, des de la vostra organització, artistes, sí, companyies i tots els moviments que feu.
Sí, clowns.org, clowns en anglès, Catalunya, Lleida... que més, bueno, com clowns, no? Clowns.org, perquè anava dient disbarat ja, i pensant, no, aquí no ho diguis. Però bueno, nosaltres seguim fent coses, nosaltres som un grup de quatre ara, amb el Boni, el Dani, Cercós, i el Miner i jo, que ens anem cap a Grècia el dissabte que ve, o sigui que si algú ens vol seguir...
Estem convidats.
Sí, esteu convidadíssims.
I de que sí. T'agraeixo moltíssim, Jaume Mateu, Tortell Poltrona, per tota la tasca que feu, que és, bueno, és que no hi ha paraules, ja t'ho dic jo, perquè feu coses tan boniques que no es poden explicar per la ràdio, i sé que ajudeu a moltíssims nens i a moltíssimes nenes, i enhorabona per aquest lligam ara que teniu amb la UAB, perquè crec que és molt important que es faci ressò de tot el que feu.
Al final els pallassos seran serios, ja veuràs.
De veritat, abans que era... Els pallassos t'han de fer riure i ara ens faran plorar. Sí. Jaume, que se t'estima, moltes gràcies.
Jo també.
Gràcies, un petonàs. Adéu, gràcies. Adéu.
Torna la Champions, torna l'emoció, i la COPE t'apropa la passió del millor futbol del món.
Soy Gerard Piqué, escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimarts, des del Parc dels Prínceps, París Saint-Germain, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Maldini.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Muchas gracias. ¿Cómo estás?
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Bona nit.
Viu els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Com va el migdia, COPE? Nosaltres encantadíssims d'estar amb tu cada dia, de dilluns a divendres, des que comença Herrera en COPE a les 6 del matí fins a la 1 i després d'una a 3 de la tarda al migdia a COPE. Però avui més que mai. Avui estem, la Montse i jo,
sí.
ens brillen els ulls, perquè avui és el Dia Mundial de la Ràdio.
Home, avui vint.
No volem ser protagonistes, ja sabeu, aquí els protagonistes sou vosaltres, els oients i també els que ens visiten, els nostres convidats, però avui, òbviament, la ràdio, jo crec que per tots els que treballem, els professionals, els tècnics, no hem d'oblidar-nos dels tècnics, que la ràdio ha evolucionat moltíssim, Montserrat, la tecnologia no té res a veure amb la tecnologia d'ara, la digital, a la de fa 3-4 anys, i han fet un esforç que no sé si la Montse i jo som capaços de seguir la senda de los tècnics.
Jo ja te digo que no.
Perquè vull dir, la tecnologia digital és alguna cosa...
Me
una
tengo
cosa...
que poner las pilas, el Jorge siempre me lo dice, ¿todavía no sabes hacer esto? Digo, no.
Doncs gràcies. Deixeu-me aquests minutets dedicats a un dels grans de la ràdio, que són els companys dels serveis tècnics. Nosaltres, ara, 2 minuts i després seguim, perquè volem fer una visita molt especial a la cuina de Sils, que és un poble des de sempre que s'ha dedicat a ensenyar a la seva cuina, la cuina de l'àvia, arreu de Catalunya, arreu d'Espanya, arreu del món.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. Que
escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Estoy viendo venir.
Que no te entretiene con las mejores entrevistas.
¿Cómo lleva tu familia que seas zombie?
Primera vez era como, ¿qué cosas más raras haces? Ahora ya hasta me siguen y todo por las redes sociales.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una segunda persona.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
De dilluns a divendres. Momentos. Amb Luis Rodríguez.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente.
Bueno, buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, aprecio todos los grandes.
Gran retiro, ¿eh?
Todos no. ¿Cómo entráis al trapo de nuevo?
¿Esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
Absolutamente.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona, porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír.
Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que esos cobardes...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de qué. La noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 699-1314. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Això és el migdia COPE que acabarà a les 2 en punt i tenim moltes ganes de no que acabi el programa, sinó que faltin doncs 10, 12, 15 minutets per arribar a les 2, perquè serà el moment, Montserrat, que tancarem el nostre petit gran homenatge al Dia Mundial de la Ràdio. Serà amb una visita molt especial, un home que ha tingut la santa paciència durant 34 anys d'acumular... és la petita formigueta que ha acumulat doncs 100 capítols de 80 minuts que estan a la vostra disposició a internet. T'estic parlant del blog Una Vida de Ràdio. T'estic parlant de l'Albert Malla. L'Albert Malla forma part ja d'aquell, com diríem, d'aquell rètol, d'aquelles lletres. Imagines que estiguéssim ara al Cinema Coliseum de Barcelona i que hi haguessin lletres amb llums, doncs Albert Malla. És un dels grans de la ràdio de tota la vida.
Com diria un company nostre, és uno di noi. És uno de los nostres.
Efectivament, perquè vaig començar en el món de la ràdio ja fa uns quants anyets i jo ja escoltava l'Albert Malla
ja
i el continuo escoltant-lo.
Vull dir, jove, eh?
Sí que és jove, sí. I ara poso la tele i veig uns documentals meravellosos i escolto la veu de l'Albert Malla, vull dir que escolta...
I si vols saber de música, pregunta-li l'Albert
també,
Malla.
Parlarem amb ell quan quedi un quart d'hora per tancar el migdia, el teu migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi ha un element que forma part de la ràdio de sempre, que jo diria que ha crescut en paral·lel a la ràdio, a la història de la ràdio, és la gastronomia. I quina casualitat que avui Dia Mundial de la Ràdio us vulguem parlar de la cuina de Sils. La cuina de Sils és un col·lectiu que va néixer a començament dels anys 90 amb el propòsit de recuperar i preservar el ric patrimoni gastronòmic de Sils, un municipi sempre caracteritzat per una tradició culinària meravellosa. I d'aquesta tradició volem parlar al Francesc Anoro, que és coordinador de la cuina de Sils. Francesc, com estàs? Bon dia.
Ens estem aguantant. Anem bé, però, ens estem aguantant bé. Sí.
Francesc, encantat de saludar-te, que estiguis un dia tan entranyable per nosaltres, per la gent de la ràdio, com el dia d'avui, perquè tinc raó o no tinc raó, que ràdio i gastronomia sempre han anat de la mà?
Bueno, si jo hagués de dir alguna cosa de la gastronomia o de la gastronomia, podria parlar de la ràdio, no tant, no?
Uh-huh.
Perquè... ens hem donat compte, des de que vam començar tota aquesta història, que ens hem convertit, diríem, en un producte mediàtic, Sense pensar-ho com vam començar, que seria així.
Sí, sou.
La realitat és que som el que som també per la promoció, no?
Uh-huh.
I per la promoció des del punt de vista de diari, de ràdio, de televisió, etcètera, no?
Uh-huh.
És a dir, som un producte gastronòmic, però un producte mediàtic,
Però,
que no ens ho pensàvem, no?
Bueno, però és que, a més, compte que la gastronomia, a part de potser, o la cuina de Sils, la vostra, de ser un producte mediàtic, és un producte que emociona, forma part de les nostres emocions, la gastronomia, no?
Sí, sí. Mira, jo sempre dic que sovint quan ens anem a Roma o ens anem a Bolònia, quan ve alguna persona gran, a menjar, jo què sé, peus de porc en cargols, no?
Sí,
doncs aquella persona s'endú, com la pel·lícula aquella Ratatouille,
sí,
no?
Sí,
que
sí,
el crític menja aquell peu de porc i diu, ostres, me'n recordo quan la meva àvia feia els peus de porc, ara jo vaig a casa i no ho fem, vaig a Barcelona, a casa de la meva filla tampoc fa, sortim a fora i no són iguals, clar, és que vas a un restaurant i fan peus de porc per 80 persones, i nosaltres fem un peus de porc per 10 persones. No? L'estima que hi apliques en aquesta cassola és diferent.
Efectivament.
Està clar que la cuina és un contingut d'emocions de totes, totes, no? 100%.
Clar. Explica per als amics oients de Catalunya, d'Andorra, d'internet, que ens escolten ara mateix, el concepte cuina de Sils, jo deia que va néixer als anys 90 per preservar la cuina nostra catalana de tota la vida, però explica-ho en paraules teves.
No, explica. Nosaltres quan vam començar això fa 25 anys, vam començar amb 4 dones, no? Quatre dones que eren totes majors de 75 anys. Ara en tindrien... no n'hi ha cap de viu, per desgràcia, tenim més de 100, no?
Sí.
Llavors, el que es volia era recuperar o preservar o pensar què es menjava quan elles eren petites.
Sí.
Val? Llavors, bueno, al cap d'un temps es van ampliant el grup, ens vam donar compte de que aquell primer llibre que vam fer que volia ser de què era la cuina tradicional a Sils, que es menjava perquè es menjava allò, quines tradicions hi havia d'això. Com vam voler fer la segona edició, ens vam donar compte, els botiguers ens deien, que la gent buscava receptes.
Sí, sí, sí.
Llavors va dir, bueno, doncs va, anem a fer receptes. I vam fer un llibre de receptes. Clar, aquelles quatre iaies que vam començar allò, al cap de 2 anys o 3, érem 62, o 64. Llavors, com decidies quines receptes publicava? És a dir, si estem parlant amb 12 dones que fan peus de porc en cargols, per posar un exemple, quina publiques? Val?
Sí.
Llavors van fer grups, cada grup doncs decidia quines receptes es publicaven, i així es van començar el tema de les edicions. En portem ara ja 8 llibres.
8 llibres.
Sí.
I quina és la tasca diària? Què feu? Sortides? On podem trobar Cuina de Sils, a banda, òbviament, d'internet, que ara ho trobem tot? On és Cuina de Sils, habitualment?
Sí. Aquesta és una altra, diguem-ne, afegit, no? És a dir, tu vas al... no sé, pots anar al Ritz a sopar, cuina tradicional, i pregunten, escolta, amb això on t'ho puc anar a menjar? Doncs no pots anar a menjar, perquè nosaltres no tenim cap negoci. Nosaltres no tenim un espai que oferim aquests cuinats. Som com 90 dones de casa, que quan ens anem al Ritz, ens anem a Madrid o el que sigui, fem aquella cassola, com si féssim a casa, el fem allà. D'acord? Per tant, està clar que vens per aquesta zona d'aquí i pots anar a menjar peus de porc amb cargols, i sovint ens trobem que hi ha algú que ens truca i diu, escolta, vam anar a puesto a menjar peus de porc, i no eren igual com els que menjant allà. Clar, és que és diferent. Diguem-ne que l'estima que hi posa una dona per fer una cassola de peus de porc amb cargols per 12 persones és diferent, sense, no vull dir que sigui ni millor ni pitjor, que un restaurant que en fa molt.
I tant, i tant. La diferència és notable, Francesc,
clar,
notable.
Només el sofregit, hi ha entre 10 dones que fessin la mateixa recepta, no n'hi ha cap d'igual. I la mateixa dona que fa el mateix plat, hi ha dies que li queda d'una manera i hi ha dies de l'altra. Aquesta és la gran avantatge de la cuina, no?
Francesc, per acabar, ja saps que la ràdio d'ara no és com la ràdio d'abans, ara anem tots a correcuita, però jo he estat un plaer saludar-te. Jo sé que si els amics oients que volen més informació de la cuina de Sils, a través d'internet es poden descarregar un fulletó amb tota la informació, no?
Sí, sí, poden entrar a la pàgina web i veure ja què fa, i si algú està interessat en contacte amb nosaltres, li podem informar de les activitats on anem, què fem i tot el que vulgui.
Visca la cuina de Sils, Francesc. Una abraçada molt gran. Gràcies.
Igualment a vosaltres.
Gràcies.
A tots els oients.
Adéu, bon dia. Adéu.
Principio 2 de Berti, tu seguro de coche rápido y sencillo. Contratarlo online es fácil e intuitivo, o si lo prefieres, puedes llamarnos o te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en berti.es.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
¿Por qué tienen que ir al baño cuando acabamos de parar? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi coche duerme siempre en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Jo de la entrevista que he fet fa un moment amb els amics de la cuina de Sils, amb el Francesc Anoro, jo només m'he quedat amb una cosa. Peus de porc amb cargols, Montserrat. Ho sento, només m'he quedat amb els peus de porcs amb cargols. Vull dir, fets per la iaia, per la tieta, que és aquesta la intenció, no? Mantenir aquesta tradició de la cuina que es feia a casa i de fer-la arreu de Catalunya, arreu d'Espanya, quan cal. Podeu entrar, com ha dit el Francesc, podeu entrar a internet, busqueu la cuina de Sils i allà teniu totes les receptes.
Ara que és el Dia Mundial Internacional de la Ràdio, tu saps quin locutor és super mega fan de los pies de cerdo?
Qui?
Que més és el seu plat preferit? Bueno, l'Albert, potser l'Albert Maia.
Hola, Albert Maia.
Hola, com Albert. Esteu? Molt bé, Pepe.
Oh, Albert Maia aquí amb nosaltres.
Que ara pararem amb ells el dia de la ràdio. Tu saps a quin locutor de ràdio li encanten els peus de porc?
A veure.
No.
I els cigrons és el seu plat preferit.
Carlos, de fet,
quan es va casar, el menú era ese.
Ah, sí?
Pies de cerdo i garbanzos.
Qui quiera?
Javier Sardà.
Ah, bueno,
Javier Sardà. Javier Sardà. Un beso, Javier.
Muy bien, muy bien.
Que si no s'escucha.
Hola, Gil, com estàs? José Luis.
Bona tarda, companys. I al senyor Casamajor.
I al senyor Casamajor.
Un altre patronat molt gran.
Ara, abans de comentar, de parlar amb l'Albert Maia, que parlarem de la història de la ràdio, hem de dir que el Gil no l'havia vist mai.
No.
L'havia escoltat, però no l'havia vist mai.
I havia escoltat un munt de vegades, perquè ara li deia, a l'època que jo vaig començar, jo vaig aterrar el 93 en aquesta casa, uh-huh. ¿vale? El Tiempo del Juego Catalunya, que dirigia el Ricard Vicente.
Uh-huh.
I abans del Ricard Vicente hi havia el Hasta Luego Cocodrilo, que llavors era una autèntica pena, perquè la selecció musical de l'Albert Balla era impressionant, era la meva música, però clar, era el moment que jo anava cap a la Verneda, cap a Hospitalet, cap a la Satàlia, cap al municipal de Santa Coliga,
no
acabaves de pagar el programa com allò calia. Que és un ron
d'aquí. Mira, ja ho tiene.
Sou molt amables, moltes gràcies.
No.
A confirmar-me que existeix la memòria sonora, com deia sempre la Ribas Castro.
Sí, sí.
Em trobava pels passadissos i em deia, vaya, esto de que les paraules se las lleva el viento es mentira. Existe la memòria auditiva.
Clar que sí.
Te doy una maceta.
I si no existe la memòria, aquí està Albert Maia per a fer memòria, eh? Amb ell farem d'aquí 3 minuts.
Ja farem d'aquí res. Bueno, doncs el que sí farem ara és parlar d'esports i
farem via molt ràpidament. Vinga, perquè torna la Champions League i demà el Barça se'n retroba en aquesta competició, partit d'anada dels vuitens de final, Paris Saint-Germain Futbol Club Barcelona. Ja tenim el Barça i els nostres enviats especials a territori francès. Amb l'última hora del Barça, Elena Condis, molt bona tarda.
Molt bona tarda, doncs l'equip ja està aquí, han aterrat a les 12:15 i París ens ha rebut amb sol i 9 graus de temperatura. Luis Enrique s'ha endut a 21 jugadors, han tornat a la llista Piqué, després de descansament i Sorrosa, Rafinha, que ja té la màscara a punt per la fractura nasal, i també ha viatjat Nili Perdomo, lateral canari del B, el suplent del filial per cobrir la baixa de l'Eix Vidal, i es manté Carles Alenya, som baixa, recordem, els lesionats de l'Eix Vidal, Mascherano i Arda Turan, i amb l'expedició no ha viatjat Bartomeu perquè el president vindrà demà a París. Si us sembla, recordem el plàning del Barça d'avui a les 6:15 de la tarda. Roda de premsa de Luis Enrique i André Gómez i a les 7 entrenaran al Parc dels Príncep.
Perfecte, Elena, gràcies.
Merci.
Molt pendents en aquesta casa del que doni de si, també aquesta actualitat del Barça. Qui ja han parlat han estat Edison Cavani i Unai Emery, davanter centre i entrenador del Paris Saint-Germain, amb l'última hora del conjunt francès. Manolo Oliveros, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, com esteu? Doncs sí, hi ha hagut la roda de premsa d'Unai Emery, també del jugador uruguaià Cavani, al Parc dels Prínceps, i després s'entrarà al Paris Saint-Germain a partir de les 4 de la tarda, i les notícies al Paris Saint-Germain són la baixa de Thiago Motta per sanció, i després veurem si està o no Javier Pastore pel partit de demà, perquè arrossegava unes molèsties. Ha dit Unai Emery, la primera resposta de la roda de premsa, que va entrenar el divendres, que ha entrenat el dissabte, que avui aquesta tarda a partir de les 4 provarà, i a partir d'aquí, doncs, sabrà exactament si compta o no amb l'argentí Javier Pastore.
Doncs gràcies, Manolo. També ampliarem detalls a Esports Cope de la mà de protagonista per veure què pot donar de si aquesta eliminatòria, i en parlarem també, atesa la lesió d'Aleix Vidal el dissabte a Mendizorroza, aquest dislocament de turmell, a qui pot fitxar el Barça i en quines condicions. D'això s'encarregarà la nostra companya, la Sílvia Ortiz. L'Espanyol deixa enrere la derrota contra la Real, enfoca cap al proper partit de Lliga, però clar, el proper partit de Lliga és ni més ni menys desplaçament al Santiago Bernabéu. Amb quines novetats, Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, bona tarda, vinc de l'entrenament. Avui he vist a Diop i a Piatti sobre la gespa, sí, això sí, fent exercicis en solitari. De moment Piatti no arribarà ni de bon tros al partit de dissabte al Bernabéu. Indignació a l'Espanyol perquè una altra vegada juguem en divendres,
sí, serà senyor.
El 10 de març, Espanyol Unió Deportiva Las Palmas, perquè, no, li explico, perquè l'Espanyol farà una queixa formal a Tebas i als seus amics perquè no ens prenguin sempre el pèl.
Ja li diré
i
jo que sempre, sí.
O s'han confós amb un programa de TV3.
És possible.
Divendres.
Sí. Divendres. Ai, perdó, miri, és que em fa riure de la gràcia que m'ha fet, senyor Collado. No, ha estat vostè estupendo. José Manuel Jurado...
És de la broma.
Sí, José Manuel Jurado ha passat avui per sala de premsa, l'escoltarem després a Esports Cope, i tenim d'enviat especial al Juan Arias a la cargolada. Saps, avui és el dia aquell dels friquis, sí. que tot el paral·lel passa pel restaurant Diagonal, la Can Soteres, eh?
Sí, sí.
I serà també allà el conseller delegat de l'Espanyol, Ramon Robert, que suposo que posarà veu aquesta indignació de l'Espanyol envers aquesta mala sort que tenim els de jugar els divendres.
Gràcies, Quique. El Quique Iglesias parlava de l'horari de l'Espanyol Las Palmas. El Deportivo Barça serà aquest diumenge 12 de març a 4:45 de la tarda.
Bueno, en bàsquet.
En bàsquet, doncs miri, la mala notícia, que l'Unix Girona va perdre el final de la Copa de la Reina, jugaven a casa, no va poder ser, 80-76 contra Perfumeries Avenida. Això sí, Sílvia Domínguez, una catalana de Montgat que juga al Perfumeries Avenida, va ser la MVP del partit amb 27 punts, autèntica butxina de les noies d'Eric Suris. I en waterpolo també hem tingut Copa de la Reina, s'ha imposat el Sabadell, que recupera títol 14-7 al Mataró, revenja de la final de la temporada passada. Sentirem a Esports Cope Laura Ester.
Molt bé, i les preguntes del dia?
En clau Barça, fitxatge o pedrera per cobrir l'absència els propers 5 mesos de l'Eix Vidal? I en clau blanc i blava, veieu l'equip capaç de sumar al Bernabéu? facebook.com/EsportsCopeCatalunya Twitter@esportscope.
Mira, me han enviado, ahora que estamos en el apartado de deportes, me envía un mensaje que le ha enviado un amigo o una amiga. Dice, cariño, el martes es San Valentín, ¿haremos algo especial? Dice, sorpresa, ¿te gusta París? Y dice ella, sí. Y dice, pues decidido, sofá, manta y París Saint-Germain Barça.
Gracias, compañeros. A las tres, adiós, a las 3:05.
¿Quieres reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-51-02, parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra. Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Els Malla Musicals, cadena 13.
Quina cara que acaba de posar Albert Malla.
Ostres, quin ensurt, nen.
Has vist què et sembla? L'hem trobat, eh? Això és una peça, això és un granet de sorra dels 100 capítols de 80 minuts que fa 34 anys
que estic gravant.
Que estàs gravant, i però, on podem trobar, Albert?
A internet, molt fàcil. A Google poses Una vida de ràdio i et surt. També al quiosc d'àudios i Vox i tal. Però el més ràpid i directe, perquè els amics se'n recordin, és el mateix Google, poses Una vida de ràdio o el meu nom, Albert Malla, i surten tots els capítols per escoltar o descarregar. Hi ha molta gent que se'ls està col·leccionant amb un disc dur extern. Ara és molt fàcil gravar.
Sí, ara
quan
sí.
Quan tu i jo vam començar, no era tan fàcil.
No era tan fàcil.
Aclarir-te que el programa es va començar a gravar fa 34 anys, però surten àudios molt anteriors, eh? Sí, surten coses dels anys 40 i 50.
Doncs un exemple és, jo no sé si la Montserrat, tu escoltaves un conte que feia Ràdio Barcelona a les 12, Montserrat, que es deia Tambor?
Era molt petita.
Ella és molt jove.
L'Albert i el Pepe Collado sí que l'escoltaven.
I tant.
A veure, vinga, va.
Jo devia tenir uns 6 o 7 anys, com a molt,
quan cada migdia, a la sortida del col·legi a les 12, me n'anava pitant cap a casa per no fer tard a l'audició del Conte Tambor, que emetia Ràdio Barcelona. No sé per què a les 12 en punt, que era l'hora estàndard en la que sortien la majoria de col·legials, perquè, esclar, si no vivies molt a prop, arribaves quan el conte pràcticament s'estava acabant. Els altres companys sovint em deien, però per què no pensen nosaltres a jugar a futbol o a fer el gamberro? Dic, no, i això serà després. Jo primer, després, al cap de molts anys, m'he enterat que no era l'únic, que molts nanos sortien corrents a les 12 per enganxar l'orelleta a la ràdio i escoltar el Conte de Tambor, que començava sempre amb aquest indicatiu cantat.
Tambor, 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 nigo, 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 nigo.
I el que està cantant és Salvador Escamilla, eh?
Personaje de tambor, un bichito amigo nuestro.
Però és curiós, Pepe, que en aquest programa també surten molts companys de ràdio, als quals els hi pregunto quins són els teus primers records de ràdio, i quasi tots diuen tambor.
Tambor, tot.
Sí, home, és el primer que els hi ve a la memòria.
A mi és el primer record de ràdio, és aquest, eh? Ho deies bé, Salvador Escamilla és precisament l'home que cantava la cançoneta de tambor,
sí.
Va ser després el gran creador de Radioscop. Radioscop és el primer magazín en català que tenim aquí a Catalunya, no?
Sí, Radioscop va ser, a més, el primer programa que em va donar una oportunitat en 10 o 11 anys de poder fer un espai fix. Llavors era un espai mític que l'Escamilla va tenir molts problemes amb la SER perquè no entenien per què anava fotent cullerada en català en aquell temps, i cada dos per tres anava a censura, i el governador civil li deia, però usted por qué se complica la vida, usted habla en castellano que lo entenderán todos. No,
que ¿quién ponen... era, Federico Gallo, que... potser?
No recordo el nom, i però ell, pues, duro, no? I cada dos per tres el suspenien de programa i tal, però sí, realment va ser pioner i històric amb el seu aspecte. Buscaven un showman, no un locutor, sí. I ell feia teatre, cantava, sí. Tot això, clar.
Salvador Escamilla, a més, va ser la pel·lícula que ara farà el remake, Mary Poppins, sí. És el que posava la veu quan cantava Dick Van Dyke.
Exacte.
Era la veu de Salvador Escamilla.
En castellà. Sí,
en castellà.
Sí, sí.
I ara un altre nom, perquè hem d'anar d'un altre, anar recordant ràpidament. Escolteu aquesta careta.
Radio Juventud.
La veu de Catalunya.
Atención. Mucha atención.
Aquest era el Vax.
Ahora mismo dan comienzo. Las tardes de Odet.
Aquesta careta durava 6 minuts.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
La posaven cada dia abans de començar.
Això era Ràdio Joventut.
Era Ràdio Joventut. L'Audet va ser la primera que em va entrevistar com a professional. O sigui, jo que portava ja, no sé, 100 entrevistes, allà aprenent com un nano, i ella, ja sabeu tots com era, no? Jo li vaig fer una entrevista amb motiu del 50 aniversari de Ràdio Terrassa, perquè ella havia començat a Terrassa, i ella em va voler tornar això, però clar, ella ja era una persona molt coneguda, jo estava començant i em va fer la primera entrevista de la meva vida.
La Montse i jo vam tenir l'oportunitat de compartir amb l'Audet Pinto els últims anys de la seva carrera radiofònica, i l'estimem moltíssim. Sí, sí. Jo personalment, la Montse també, però jo moltíssim, de veritat, moltíssim, El Jordi, el seu marit, que ens escolta des d'aquí, una gran abraçada. I atenció, perquè llega el moment d'escoltar una de les veus més guapes de la història de ràdio nostra d'aquí, Don Pollo, Don Pollo, Arribas Castro.
Oye, mami, si tropiezas conmigo en este instante, porque es humano tropezar en la vida, pues me llamas, me trucas, y nos saludamos, y yo te regalo una maceta.
Qué grande.
Porque el domingo
qué grande,
es...
Qué grande. Va ser a... Era un geni irrepetible que o agradava molt, com és el meu cas, el vostre, m'imagino, o no agradava gens. No hi havia termes mitjos, Sí, sí.
Però tu vas coincidir...
Jo vaig coincidir amb ella a Cadena Catalana. Era un dels meus referents de ràdio, un dels meus mestres. Mai m'hagués imaginat que jo podia treballar al seu costat durant bastants anys, als anys 80.
Sí, sí.
A Cadena Catalana vaig viure tota la història d'amor amb la Isabel Gemio molt de prop, quan encara era secreta, perquè, es trobaven a la ràdio, es trobaven i es discutien a la ràdio.
La xica de la ràdio.
Por favor, que se cuela, no gritéis tanto.
Es que eren dos genios,
Sí, per cert, que tinc que dir que vosaltres dos també esteu en aquesta història.
Mira,
ella m'entrevista quan estava amb el Fernando Rodríguez Madero, perquè jo havia publicat un disco l'any 99. I tu estàs perquè just vam fer una entrevista als Pecos. Sí, que Pepe, formeu part d'aquesta història,
que és
una mostra de la ràdio que he sentit i de la ràdio que he fet, no? Però que està tenint moltes descàrregues a internet. Milers de persones l'estan seguint, sí.
Et recordo recuerdo que las veus que estàs escoltant forma part d'una vida de ràdio. Simplement teclejant a Google qualsevol cercador una vida de ràdio, trobaràs 100 capítols de 80 minuts. Jo aquest matí, la Montse m'ha vist, he arribat i he començat a buscar retalls i m'he trobat, òbviament, a un dels quatre apòstols que aquest matí ha estat aquí a COPE amb Carlos Herrera. He trobat a Luis del Olmo, el Luis del Olmo que va començar aquí a Barcelona amb els seus protagonistes.
És una persona que jo conec des d'abans que ell fes protagonistes, de quan feia programes musicals i jo com a públic anava a veure'l en directe al Passeig de Gràcia, a l'estudi gran de Ràdio Nacional.
Continuamos la tertulia con Manolo Martín Ferran, Fernando Jauregui, Fermín Baucos, Miguel Ángel Revilla.
Que si em permets, Pepe, també hi ha talls de Luis del Olmo d'abans de fer protagonistes.
Abans,
que ell feia ràdio musical, per exemple. Los 50 de Oro, que aquests eren molt més difícils de recordar.
I estan.
Està aquí, està de coses de Los 50 de Oro.
Tenia gràcia presentant discos?
És que llavors la música era la nostra vida i, per tant, la ràdio, no hi havia internet, no hi havia res, només hi havia un canal de televisió que emetia unes poques hores, la ràdio s'escoltava molt més i els programes musicals triomfaven. I llavors, inclús, la gent que no tenia ni idea, els directors de ràdio, deia, prepara'm un programa musical. Oiga, no tengo ni idea. Hágalo. Això li van dir al Constantino Romero, per exemple, que ell feia altres coses.
Que està.
I està amb talls d'àudio de l'any 69, quan ell feia de disc jockey. Que sàpiga la gent que abans... És que hi ha oients que es pensen que aquí ho guardem tot, com no sé, com a televisió espanyola. No fa pas gaires anys, si una cosa que sortia en directe no l'esperaves i no ho preparaves tot per gravar, es perdia per sempre, perquè no quedava gravat. Fins al 79, que es va obligar totes les emissores a guardar les 24 hores de promoció durant 7 dies. Els 7 dies s'esborraven perquè les cintes magnetofòniques eren molt cares i s'havien de reutilitzar. I que jo sempre m'he preocupat d'això, de poder enganxar coses, fins i tot quan no estava previst que fos algo especial.
I te n'adones del que estàs dient, que t'has convertit en la memòria de la ràdio catalana.
Bueno, és que tu saps que, malauradament, en aquest país no hi ha cap respecte per les fonoteques i s'han llançat a les escombraries fonoteques i discoteques perquè ocupaven massa metres quadrats que estan molt cares a Barcelona. Sí. A mi em van dir això. Mi un jefe va dir, esto hay que tirarlo porque el metro cuadrado en la diagonal está muy caro. I van tirar totes les cintes i tots els discos.
Mira, podríem estar molta estona.
Gran pena, sí.
Però jo he volgut l'últim tall que jo he localitzat aquest matí. És d'un dels grans mestres de la ràdio que també vam tenir aquí a Barcelona.
Buenas tardes, eres Alberto, ¿no?
Hombre, sí, Joaquín.
Alberto Maya.
També vas treballar amb ell, imagina.
Estoy, bueno, pues como estaba diciendo por los micrófonos, emocionado, porque estoy siguiendo desde las 10 de la mañana todo lo que estás contando a nuestros oyentes y creo que, que es un auténtico broche de oro final el de este radiotren con estas personalidades de primera categoría que...
Això és del 85.
Impresionante.
Escucha el que dice ahora, Joaquín.
Alberto Maya, tú eres un profesional extraordinario, uno de los hombres de la nueva generación de la radio que tiene más posibilidades de contactar y de conectar con la sensibilidad de la gente de hoy. Me siento muy feliz de encontrarme contigo siempre.
Imagina't que Soler Serrano em digués això, va ser una passada. Em deixeu dir... jo sé que queda molt poc temps, però que la gent sàpiga que també hi ha bromes telefòniques i hi ha moments per l'humor. Per exemple, no sé si la coneixeu, però jo sempre he considerat que de les millors anècdotes que han passat a la ràdio va ser la que va protagonitzar Celia Motis, una veterana de Ràdio Nacional, que ens va deixar fa molt poc. En època de la transició... ella va preveure en un programa parlar amb una persona homosexual perquè estaven organitzant-se i tal, i era de les primeres vegades que es podia parlar obertament d'aquesta condició sexual, no? Però el convidat feia tard, i ella estava en directe, estava nerviosa, i el convidat no arribava. Ella anava sortint del locutori a la consergeria, ha llegat o no ha llegat, tal. I amb aquesta es veu arribar a un senyor pelut amb texans i tal i li diu, oye, vete para dentro que es muy tarde i tal i qual, i ell t'hauria pensat, carai, quines presses, no? I diu, oye, antes de que nos den paso, ¿cómo te llamo? ¿Gay, homosexual o directamente marica? I ella em va dir, pues llámame director porque soy Andreu Manresa.
En el teu blog hi ha històries anecdotari,
i ja que no tenim temps, però jo portava una d'aquesta casa, de quan l'Encarna va deixar plantat a José María García perquè es va passar amb el Giro d'Itàlia i va deixar a mig programa tots els convidats allà, i se fue.
Home, és que la història de García, que vull dir, el butlletí havia d'entrar entrar a una hora determinada i ell feies les notícies, ell feia la Vuelta Ciclista o el Giro, el que fos, i després entrava el programa. A vegades el programa entrava a i 20, i 25, i quarto. I per què? Sí. Perquè García estava con la Vuelta.
Sí, ell feia el que li donava la gana. Sí.
Era un rei. Bueno, escolta'm, per la gent que ens estigui escoltant ara mateix i hagi agafat aquest moment de ràdio, que ha passat superràpid, ho podem recuperar tot això, que és un treball que estàs fent, que no has parat des de fa molts anys? Torna'm a repetir on ho podem trobar, Albert.
Sí, això només dir-vos que va començar com un programa privat per mi, per tenir jo una mica organitzades les coses que m'agradaven de la ràdio. Sí. I alguns companys d'ofici que ho van escoltar van insistir molt perquè ho fes públic, i l'he fet públic fa poquet a internet, això és gratis, i al Google només s'ha de posar Una vida de ràdio i pots escoltar o descarregar, quan et vagi bé, tots els programes per col·leccionar-los, per fer el que vulguis. I a més, està en un blog que complementa els àudios amb fotos de tots els continguts.
Quina meravella, escolta'm.
I el cocodrilo? ¿Qué fue del cocodrilo?
El cocodrilo, si em permets, s'està emetent per 100 emissores de Catalunya, no s'ha interromput mai, durant 23 anys, com sabeu, va començar en aquesta casa, i...
Però quina és emissora? La xarxa?
Està sortint per... És que no és la xarxa, és una cadena que m'he inventat jo, perquè surt per emissores privades, per emissores públiques, i totes estaven interessades en passar el cocodrilo i me l'he muntat jo, aquesta cadena, m'entens?
El cocodrilo existe, puedes oírlo.
Home, ja plega molta gent, l'Albert.
Sí, i tant que sí.
I seguim fent festes, d'aquelles que a tu t'agradava venir a ballar. Jo tinc fotos del Collado ballant al Palau de Sports.
No, Collado, tu ballant?
Sí. Bueno, és que aquell dia hi havia barra lliure.
Albert Malla, que per la Montse, per mi, ha estat un plaer.
I tant.
Moltes gràcies.
Vine quan vulguis, eh?
Gràcies per deixar-me que els vostres oients enamorats de la ràdio sàpiguen que poden escoltar això.
I tant que sí. Gràcies, Albert, que vagi molt bé. Collado, que mañana es el día de los enamorados. Espero, como cada año, tu ramo de flores.
¿Te has de regalar alguna cosa? Estoy complicado.
Hombre, si me traes el ramo de flores pertinente, ya lo sabes. Bueno, yo te traeré los calcetines de toda la vida.
Unos bomboncitos. Adeu, amics, macos i maques.
Feliz día de la radio.
Adeu a tots. Adeu, gràcies.